Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut del punt de les 4. Són a la sintonia de Ràdio Maricel. Comencem el temps de descompte d'aquest dilluns 19 de gener de 2015. En futbol, hem cobert ja mitja temporada. Ahir es va tancar la primera volta i el Sobrense la clou amb una derrota 3-0 en el camp del líder, el camp Vidalet. Sensació d'ahir, de totes que les errades se van penalitzar i molt. Doble i triplement, com es diu en aquests casos. Sí, l'ha d'haver patit un arbitratge més que dubtós, per ser una mica sous, eh? En qualsevol cas, gran primera volta d'aquest Sobrense que no ha de renunciar a res aquesta temporada i que, després de les 17 primeres jornades, com els dèiem, es manté en aquesta zona noble de la classificació, tot i que la derrota ahir a Esplugues, al camp del Camp Vidalet, el deixa a 7 punts del líder. I la Unió Esportiva Sitges, que dissabte perdia amb Aiguadols 1-2 davant un experimentat Anoia, un Sitges que, sens dubte, ha de tenir un objectiu clar per la segona volta, que és el de ser més regular, un Sitges que ocupa hores d'ara, després d'aquesta primera part del campionat, la zona mitja de la classificació. De la Nacional Juvenil ha començat la segona volta i la Blanca, tot i que va començar marcant, va marxar del camp de l'Adam amb una nova derrota, exigent inici de segona volta per la Blanca, sens dubte, amb la visita de l'Espanyol aquest proper diumenge al Nou Pinsbens. En bàsquet, el bàsquet Sitges es va refer de l'ensopegada amb el Sant Boi i ha tancat una primera volta gairebé perfecta amb victòria aconseguida aquest passat dissabte a la pista de la S de l'Hospitalet per 57-75. Per cert, ahir també a la tarda teníem derbi de segona catalana femenina i el Ribas es va acabar imposant el bàsquet Sitges a Pinsbens. En hoquei patins, el Club Patí Sitges i el Palau Plegamans van empatar 4-4 amb la Pinsbens aquest passat dissabte, l'equip de Jordi Pena que tanca la primera volta amb aquella sensació d'haver deixat escapar punts importants que en hores d'ara li impedeixen lluitar per l'ascens, tot i que encara queda tota una segona volta. I en rugby, excel·lent jornada per als equips del Rugby Club Sitges, especialment per al primer equip que va aconseguir una important victòria, 20-29 a la feixa llarga davant de l'Hospitalet. Tot això en parlem des d'ara i fins a 5. I 6 minuts de la tarda, engeguem aquest temps de descompte que els estarà acompanyant, com els dèiem, fins al punt de les 5 de la tarda, en companyia d'en Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Hem acabat ja la primera volta, futbolísticament parlant, i bé, no ha estat precisament aquest darrer un bon cap de setmana amb derrota del Sobrense i també derrota dels Sitges. Sí. Reflexió inicial per començar.
Sí, dos derrotes per acabar la primera volta. Me quedo una miqueta, doncs, les dues les trobo un xip incorrectes. La dels Sitges, potser els Sitges, ja que va jugar amb un jugador més durant més d'un quart d'hora, podria haver fet alguna cosa més. De fet, lo va provar i lo van tenir, perquè una pilota que va tocar en un defensor podia haver entrat i haver sigut l'empat. I també em quedo, doncs, amb la derrota del Sobrense. I jo diria que molt injusta, el marcador, el global final del marcador molt injusta. Tu parlaves, el Sobrense no acostuma a errar en defensa, i quan erra, doncs, lo penalitza molt.
Sí, es penalitza molt. I més en el cas d'ahir, no? Saps que tu jugues al camp del líder, al camp del Camp Vidalet, no és un equip superlatiu, però bé, de moment està aquí dalt, està manant, està amb 38 punts, i el Sobrense, com dèiem ahir, doncs va patir això, va patir les errades pròpies i va patir un arbitratge molt, molt casolà, si hem de ser honestos.
Molt, molt. Jo he analitzat sobretot la primera part. Jo penso que la primera part, tot i que el Sobrense va saber controlar-la i acabar empatant a 0, l'àrbit va fer la feina que necessitava l'equip local, perquè si l'àrbitre és s'agafa el reglament i lo aplica com lo té que aplicar, doncs a l'equip acaba amb dos jugadors menys, com a mínim un menys, perquè com a mínim l'entrada que li fan...
Sí, a la jugada clau del partit, creiem que és la del Didac.
La del Didac per mi és vermella, perquè és l'últim home. Eh? I, però és que no m'ha ensenyat ni groga. Però és que si ensenya groga, també l'expulsa, sí, perquè tenia una tarta.
Era la segona, sí senyor. Eh?
Doncs allà l'àrbitre ja va doncs, marcar una miqueta el signe final del partit, perquè tot i que el Subense va controlar molt bé la primera part, clar, la segona part, doncs ells, si s'haguessin quedat amb un jugador o amb dos jugadors menys, com a mínim, doncs la cosa hagués anat d'una altra manera. Al final, tres errades Subense, dos donen aquesta victòria, per mi molt immerescuda a aquest equip, perquè el canvi de l'equip, perquè a mi, certament, jo que ja hem vist tota la primera volta i no m'he perdut cap partit, doncs te diré que n'hi ha equips millors que aquest perquè aquest va ser líder.
Ara parlarem del partit, hem de fer repàs de com ha anat aquesta jornada a nivell de resultats, de com queda la classificació després d'aquesta primera volta, però Toni, quines sensacions et deixa aquest Subense?
A mi molt bones. A mi molt bones, però...
Deixant de banda una miqueta el partit d'ahir, clar, sí. El partit d'ahir i, per exemple, també l'última derrota que pateix al camp del Gornal, curiosament, els dos últims desplaçaments s'han acabat amb derrota, traient una miqueta aquests dos partits...
Molt bones, molt bones, perquè, home, no és fàcil jugar en aquesta categoria, tot i disposar de jugadors experimentats i de tenir jugadors que saben bé el que és la categoria, no? Però no és fàcil, perquè acabes de pujar i te tens que adaptar. Clar, ells havien jugadors que estaven adaptats, però amb un altre equip, no el mateix. Jo penso que l'adaptació està molt positiva i la trajectòria de l'equip molt bona. Sense mirar aquests dos últims partits, inclús valorant aquests dos partits, jo penso que el Subense ha fet una primera volta sensacional.
El Sitges?
El Sitges esperava... de fet, jo esperava una miqueta més. Al principi, si te soc sincer, abans de començar la pretemporada, no. Abans de començar la pretemporada, jo penso que aquest Sitges, per mi, la valoració que jo tenia de l'equip és més o menys la que està fent ara, no?
Uh-huh. Equip de mitja taula...
Correcte. Que no patiria, que estaria allà, que tindria que lluitar... però que doncs, quedaria per la meitat de la taula. Això és el que vaig veure. El que passa és que la pretemporada doncs, me va oferir una altra cosa, perquè vaig veure un equip que li costava molt al rival fer-li gols, i que tot i que amb ells també li costava molt fer gols, perquè és potser l'assignatura pendent dels Sitges al marcar gols, doncs què passa? Que com no feien gols, per un que feien ja era suficient. Uh-huh. En canvi, doncs, va començar molt bé la temporada i jo penso que a partir de la meitat de la primera volta va començar a ser una miqueta els Sitges que jo m'esperava a principi de la pretemporada.
Objectiu, creiem, sincerament, de cara a la segona volta, ser una mica més regulars, tenir una línia de regularitat que et permeti una miqueta instal·lar-te en una posició més o menys còmoda.
Sí.
Que et permeti, si més no, està més pendent de dalt que no de baix.
Sí, sí, per això té que millorar moltes coses. Primer, sobretot ausències significatives, disposar d'aquests jugadors que ara no els té. Millorar sobretot l'aspecte de targes, de sancions, i sobretot, però aquí ja no, l'equip no pot fer res, les lesions, no? Que tampoc han respectat aquest equip. Doncs és que tot ha sigut un cúmul de circumstàncies que han fet que l'equip ara estigui on està, no? De tota manera, jo penso que encara queda tot una segona volta i que si la segona volta la millora, millor que millor, no? Uh-huh. Però tenen que millorar aquestes cosetes.
4 i 12. Anem a repassar la segona catalana, el grup tercer. Jornada número 17. Resultats, classificació i, evidentment, la crònica del canvi de l'Ed Sobrense. Vinga, doncs, repassem ja amb aquests marcadors del grup tercer de la segona catalana. 17a jornada, han estat aquests. Canvi de l'Ed, 3, Sobrense, 0. Espluguenc, 3, Sant Cugat, 1. Gornal, 2, Penya Unió, Màlaga, 1. Júnior, 1, Moja, 3. Martorell, 0, Prat B, 1. Olivella, 1, Unificació Bellvitge, 1. Sant Mauro, 2, Sant Andreu de la Barca, 1. Sant Joan d'Espí, 0, Marianao, 1. I Vista Alegre, 2, Vegas, 1. Campió d'hivern al Camp Vidalet amb 38 punts, seguit a 3 al Vista Alegre amb 35, 34 i tercer la Unificació Bellvitge. El Sobrense, que es queda en aquesta quarta plaça amb 31 punts, 29 per Sant Mauro, 27 per Gornal, 26 per Moja, 25 per Marianao, 23 per Sant Cugat, 21 punts sumen el Prat Vell i el Martorell, l'Olivella, que és 12 amb 19 punts, 18 per Sant Joan d'Espí, el Júnior en suma 17, i a la part baixa hi trobem l'Espluguenc amb 15, el Vegas amb 15, la Penya Unió Màlaga amb 14 i tenim nou QE, el Sant Andreu de la Barca amb 13. Els números del Sobrense després d'aquestes primeres 17 jornades, doncs el balanç és prou notable, sens dubte. 8 victòries, 7 empats, 2 derrotes. L'última la que va patir ahir 3-0 al camp del Camp Vidalet. A nivell ofensiu, el Sobrense ha vist porta en 32 ocasions i li han fet 23 gols. Toni, aquests són els números d'aquestes primeres 17 jornades. Números que poden millorar de cara a la segona? Ho creus així?
Jo...
És a dir, podem veure encara un millor Sobrense?
Coneixent doncs, la manera de treballar el Sobrense i els jugadors que té, poden millorar. Poden millorar per ell mateix, per l'actitud, no? Perquè tu feies, estaves anomenant aquests números, i és que el Sobrense ha jugat 9 partits a fora, i dintre d'aquest 9 partits ha perdut 2. Però és que a casa... ha jugat 8 partits, ha guanyat 5 i ha empatat 3. Uh-huh. Els números són boníssims. Uh-huh.
Són números que el mantenen, com dèiem, en aquesta quarta posició. Bé, tot esperant encara aquesta segona volta, no? Saps que d'entrada diumenge et ve un Vegas que després has d'anar a Sant Cugat. Sant Cugat, que no sé si dic que hores d'ara s'ha despenjat una mica d'aquest grupet del capdavant de la classificació. Reps aquí a la Penya Unió Màlaga, un equip que està intentant sortir de la cua. Aniràs al camp del Bellvitge, per tant, tenim un inici de segona volta com a mínim exigent.
Sí, 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 molt exigent. Molt exigent, perquè primer tens el Vegas. El Vegas és un equip necessitat.
Un altre dels equips, també, tens raó, que està tercer per la cua i que, per tant, vindrà aquí a puntuar.
A puntuar, correcte. I sap lo molt que es juga aquí, no? Doncs, i a més sap, a veure, los equips analitzen sempre, ja no el joc, sinó les derrotes. Saben que el Sobrense doncs, ve d'una derrota i que vindran aquí a complicar-li una miqueta més la vida. Tot i que també tenen que ser conscients de l'equip que té el Sobrense i si han seguit el Sobrense sabran com ha anat aquesta derrota, no? Però bé, vindrà aquí a complicar-li la vida, té un principi exigent, però compte, que estem parlant de que sí, que té que anar al camp de la Unificació Bellvitge, que té que anar al camp de Sant Cugat, però aquí té que venir el Vista Alegre, aquí té que venir també el Camp Vidalet,
sí,
que potser s'ha jugat molt en el Camp Vidalet
a l'última jornada. Ahir quan sortíem d'allà d'Esplugues intentàvem una miqueta visualitzar el que pot donar de si l'última jornada, sí que encara falta tot un món, no?, com aquell qui diu, però imaginin vostès, els que habitualment també segueixen el Sobrense aquesta temporada, un Sobrense Camp Vidalet de l'última jornada amb coses importants en joc. Amb coses importants en joc. I tenint en compte una miqueta el que va passar ahir.
Sí.
Aquest 3-0 que, vist així, fredament, dius, caram, el líder, doncs...
Passar per sobre
del Sobrense, no? Sí. Bé, és que vam veure el partit, doncs, els hem d'explicar que no va ser veritablement així, no? Jo crec que hi ha dos moments claus a la primera part, que és la jugada que dèiem abans del Didac, la falta quan el Didac ja encarava tot sol porteria, el 5, crec, li fa falta, i l'àrbitre no li mostra targeta, ni groga.
Ni groga.
Una groga hagués suposat la segona, i la vermella, evidentment, tampoc hauria estat una decisió...
No.
Injusta.
No, no, perquè era l'últim home. Clar, és que era més vermella que groga. El que passa és que ni va ensenyar groga ni va ensenyar vermella.
I l'altra jugada clau. Les dues faltes que rep gairebé consecutives, Marc Chan. Faltes dures, que
molt
el deixen
dures,
cau.
Molt dures.
Marc Chan, que, com deia el Josu, gairebé al minut 30 demana el canvi, però aguanta fins a la primera part.
Sí, però clar, aquí jo ho vam parlar. Compte que sense aquest jugador a la segona part, doncs clar, és que Marc Chan ha agafat molt de camp. És un equip que, és un jugador que està en el millor moment. I és un jugador doncs, que fa molta falta. I surt un jugador més fred, perquè surt un jugador doncs, que té que sortir a la segona part i doncs, ja no el mateix. com marxant, que estava agafant molt bé el camp. És per mi una de les claus, i a més, dintre d'aquestes dues entrades, també podria haver significat alguna vermella. Alguna vermella. O com a mínim dos grogues. Uh-huh. I no va significar res.
Acaba la primera part 0-0 i només començar la segona, 3 minuts i hi ve l'1-0 del canvi de led, del possible 0-1.
Sí, correcte.
Una ocasió clara que va tenir el Suborense. Doncs bé, la pilota va quedar a peus de Didac que estava en una posició massa endarrerida probablement, doncs,
al mig del camp.
Sí, perd la pilota. Uh-huh. I això genera una contra molt, molt perillosa.
Sí, perd la pilota perquè llisca.
Sí, doncs al voler-la controlar, cau.
Cau, llisca, cau. I doncs, clar, allà té la mala sort de que n'hi ha un delanter al costat d'ell, s'emporta la pilota i no se pot agafar per velocitat, tot i la sortida. Jo penso que ve tapant Toni Santos, la creua, va de pal a pal i entra.
Uh-huh. 2-0, aquí el canvi de led havia començat marcant, però encara hi havia esperances. Ocasions del Suborense en va tenir. No, hem obviat una clara la primera part, un xut, molt bon xut de falta de Josep Maria Mercè, sí, que la va voler ajustar tant que va sortir llepant el pal, però va ser una ocasió molt, molt bona la del Josep Maria. Sí. I amb aquest 1-0 veiem el Suborense que tenia opcions. Recordem una clara opció del Cano.
Del Cano, un altre de Limón.
Un altre de Limón, sí, sí.
Un cot de cap de Sarabia.
Sí, senyor.
Que se va anar a Boca Canó alt, quan ell les ajusta molt bé.
I després, al 60, un altre nova errada.
Sí, més que
genera un altre,
va ser un reforç.
Sí, sí, va ser un reforç.
Va reforçar, la mala sort que va tocar el contrari al cos, el va portar.
Genera una altra acció de contraatac del canvi de led i et fan el 2-0 i aquí sí que el partit gairebé mor.
Sí, perquè home, el Suborense tot això l'acusa molt. Clar, és evident. Fins que no te marquen el segon, tu tens opcions. Amb el segon ja és més complicat. Tot i que no, el Suborense li dona la cara al partit fins a l'últim minut. Però clar, entre que ells sabien parar el partit quan volien, l'àrbitre permetia tot, li permetia les entrades, que déu-n'hi-do les entrades que van patir més d'un jugador del Suborense. A la més mínima, jugador del Suborense van veure targes, de fet carregat de targes.
És aquell arbitratge que et va desquiciar, no?
Et va desquiciar
es perden els nervis i això acaba doncs amb dues expulsions, no? De fet, el tercer gol que arriba a 5 minuts del final, molt protestat pel Toni Santos, perquè
per mi era fora
que,
joc,
que l'autor del gol, sí, tu m'ho vas dir.
Jo te lo vaig dir, per mi era fora joc, i el Toni, que estava, que era l'últim home, perquè era el porter, doncs el va veure clarament.
Tant
estava
és així, més que va protestar enèrgicament, i va veure doncs dues targetes consecutives, el que van obligar a que enfilés el camí dels vestidors en aquest darrer tram del partit. El seu lloc l'ocupa l'Albert Villagordo, i després, al cap d'un parell de minuts, Abel també, que va perdre una mica els nervis i també va veure la vermella.
Sí, perquè ja, clar, l'equip ja estava inflat, estava desquiciat.
Estava com aquell diu, fins als nassos.
Clar, perquè a la més mínima t'ensenyava la groga quan ells estaven donant, havien donat molt i portaven quatre targes. I en canvi el Suborense, entre una cosa i una altra, es va portar 10 targes. Mm-hmm.
Què passa? Que evidentment ja no és el partit d'ahir, sinó que, com diem sempre, això penalitza de cara al partit de diumenge, tot i que evidentment el Suborense, ho deia el Josu, ara ho escoltaran, tenim recanvis suficients per a aquests jugadors, no? Però ja saps d'entrada que no podràs comptar amb el Toni Santos, amb l'Abel tampoc. Sarabia, que va veure la seva cinquena targeta, tampoc podrà estar, i em sembla que comentaven també que el Didac va veure també groga, sí, i per tant suposa la cinquena del cicle. Per tant, són baixes importants, sens dubte, de cara al diumenge per rebre el Vegas. Anem a escoltar el que deia el Josu després del partit, analitzant doncs, i parlant sobretot d'aquestes errades puntuals que pateix el Suborense i que propicien els dos primers gols i, evidentment, l'arbitratge d'ahir.
Avui tinc el cos de que teníem el partit on volíem i amb dos jugades aïllades l'hem tirat. Bueno, és el que té jugar en una categoria, que tothom sap manegar el partit i nosaltres avui hi ha hagut un moment que no l'hem sabut portar del tot cap al nostre costat. El primer gol és un córner a favor nostre que estem a punt de fer gol i ens fan, i el segon és una sacada de banda que mai la podem fer com la fem, i també ens fan gol. A partir d'aquí, bueno, a partir d'aquí ja hem tingut el 2-1, no l'hem fet, i crec que la següent jugada hem fet el 3-0 també. Bueno, després les pèrdues de nervis, tot això, doncs no ens ajuden. Això sí que, bueno, hem d'aprendre, perquè clar, la setmana vinent em sembla que tenim ara mateix 3 baixes per targetes.
Toni, l'Arel i el líder, no?
No, a 4 baixes, sí, i el Sarabia.
Sarabia també.
El Sarabia tenia 4, la cinquena, que l'ha forçat perquè no podia venir. Cinquena. Bueno, no passa res. Per això hi ha gent, eh? Està l'Alberto, està el Sergi, està el Denis, està l'Andreu, està el Didi, està el Mario, està el Pepe, està l'Albert. O sigui que gent hi haurà per guanyar el Vegas, i no dubteu que sortirem a guanyar el Vegas, perquè ara el vestidor està dolgut, òbviament, per com ha sigut al final la derrota. No és el mateix perdre 1-0, 2-1, que perdre 3-0. Clar, veus el resultat i el que no vegi el partit diu: el canvi d'edat ha passat per sobre. I el que veu el partit diu: aquest és el líder? Seria la pregunta, aquest és el líder? Doncs se la jugarà aigua dolça, el líder.
Coses, Josu, avui les errades s'han penalitzat molt, molt.
Moltíssim, ja t'ho estic dient. Hem tirat nosaltres el partit amb 2 jugades superpuntuals, que no hem parat el contraatac, ho sabíem, i ens han matat el contraatac 2 vegades. La tercera ja ni la conto, eh? La tercera ja és al final, és amb l'equip bolcat, però les dues primeres jugades, sobretot la primera, que és el minut 2, i la segona, el minut 10-12, no poden passar. Avui no he tingut tampoc l'encert de fer el golet que hem pogut fer, i després el senyor de negre no ens ha ajudat, i ho haig de dir, perquè si no rebento. La primera part, el central d'ell s'havia d'estar expulsat al minut 30, i tothom ho sap al camp, tothom, i ell també, però segueix jugant, nosaltres amb 9.
Mira, et diré ara, aquí a la graderia hi havia un senyor que no era ni del Sogorens ni del canvi de led, i ha dit clarament: avui us han atracat.
Sí, no, jo me'n vaig amb la sessió. O sigui, jo estic més preocupat per el que veig externament que pel que veig internament. A la Gornalla va ser un atracament a mà alçada, i avui ha sigut... Avui ens han dit que nosaltres no podem estar dalt. La federació ens ha dit que el Sogorense, el seu lloc és estar tranquils, a meitat de taula, sense fer soroll, i el canvi d'aleta l'està dalt. Hi ha hagut situacions que no s'entenen. O sigui, l'entrada del número del número 5, em sembla que era, el Dida, que se'n va sobre el porter, si tu xiules falta, et diré més, és vermella directa. Però és que ja tenia una targeta groga i no li tenia una segona. Clar, era el minut 30, Pitu. Nosaltres, cada entrada era targeta. Bueno, 4 baixes per la setmana vinent. Però et torno a dir, hem tirat nosaltres el partit, a partir d'aquí hem d'arreglar les nostres errades. No podem esperar res dels àrbits. Els àrbits no ens ajudaran mai, i si ens ajuden, doncs serà molt puntualment. Nosaltres no podem esperar això. Hem d'esperar el nostre treball, i el nostre treball és no cometre aquestes errades.
Estic d'acord, però aquest senyor diu que sia tal equip.
Sí, és molt difícil de controlar, Toni. És molt difícil de controlar. Clar, controles l'equip 70 minuts, 75 minuts, però ja al final la gent ja no pot més. Clar, el Toni, el tercer gol, segons el Toni, és un fora de lloc claríssim. Jo no el veig, no ho sé. Però clar, el Toni, que no mai diu res, expulsat, una jugada expulsat. La Vela, la següent, expulsat.
És nervis.
Clar, és molt difícil de controlar. Jo... No està bé, però bueno, som humans, i avui hem caigut en l'errada d'entrar, de parlar, no sé què, i parar el partit en moments que no havíem de parar el partit. Bueno, jo crec, de totes maneres, que... Vull dir, que vegi el resultat dirà que el Sogorens ha sigut superat. Jo crec que el Sogorens ha sigut un digne rival avui, i no ha sigut inferior en cap moment al canvi de led. El que passa és que hem tingut 2 jugades puntuals que ens han fet... Ens ha fet molt de mal.
La lesió de Marchand ha marcat el detenjar de final.
La lesió de Marchand, vosaltres la jutgeu, l'han casat 2 cops.
Per això t'ho dic.
No ha passat res.
Per això.
Sí, l'he tingut que canviar, i el xaval al minut 30 ja em demanava el canvi, l'hem aguantat fins a mitja part, però ja no podia més. Té la cama, doncs té un bony al quàdriceps, i en principi esperem que només sigui el bony. Esperem. Ja veurem, aviam com evoluciona demà i demà passat.
Jo sóc l'última. Acaba avui la primera volta. Bé, penso que totes les valoracions que podem fer a l'entorn de l'equip són la majoria d'elles, per no dir gairebé totes, molt bones.
Sí, no, jo me'n vaig molt tranquil d'aquí, de canvi de led. Jo crec que ens mereixem passar una tarda tranquil·la, hem donat tot i hem fet una primera volta que ningú, ja els he dit al principi del partit, ningú a la segona catalana pensava que el Sobrense podria plantar cara al líder aquí al final de la primera volta i de cara a cara, de tu a tu. El que passa és que et quedes una miqueta amb la sensació aquesta de que perds l'últim partit de la primera volta. Bueno, vosaltres sempre poseu d'exemple el Mar Riba. El Mar Riba sempre m'ha dit que a segona catalana pots partits puntuar fora de casa. Nosaltres havíem puntuat molt i ara doncs, estem veient la realitat. A la Gornal no vam empatar per miracle i avui hem perdut. Doncs pot passar, no? és el líder i és el que ha de pujar. Nosaltres no tenim cap pressió de pujar, eh? Nosaltres estem allà, anirem a guanyar el Vegas i pas a pas com hem fet la primera volta i a partir d'aquí ja veurem.
Un minutet i arribarem a 4:45 de la tarda. Aquestes seran, en definitiva, les impressions de Josu després d'aquesta derrota. Dura. És cert, és dura.
Sí, molt dura.
Ho deia ell. Fins ara, l'únic partit que perdem és per 2-1, no? Sí que el dia del Gornal també te'n vas amb mal cos perquè tens el penal sí. que com a mínim hagués pogut permetre empatar el partit.
Sí.
És que també... em permetran l'expressió, eh? El Sobrense té com mala llet, perquè jo ara també recordo l'última jugada, aquell 1-1 del Minga a Vista Alegre, que hagués pogut ser el 3-4, no?
Sí
que marxes d'allà amb un 3-3, que era, ho vam dir en el seu dia, un molt bon resultat, tenint en compte que el Vista Alegre és de lo milloret que hem vist fins ara.
Sí, clar.
I com s'ha demostrat, s'ha col·locat ja segon.
És que és això, i inclús et diré un altre més, a Martorell. També va poder guanyar el Sobrense.
Sí, senyor.
Sí, senyor. I no va guanyar, va acabar empatant.
Clar, perquè va marcar l'1-2 sense que el Geri, i a la següent jugada, l'última jugada de totes, aquella jugada desgraciada, doncs et fan el 2-2.
Sí.
Bé. This is segona catalana.
Sí, és segona catalana. Ho parlàvem, al principi de temporada, segona catalana, aquí ningú regala res. La prova tens que l'Espluguen era el QE. Aquí va fer patir el Sobrense i doncs comença a respirar.
Sí, sí, li ha durat una setmana només aquesta condició de darrer classificat a l'Espluguen, que va treure sens dubte un molt bon resultat aquesta última setmana. En fi, que ara cal pensar en el Vegas, Toni.
Sí.
I una miqueta amb quins seran els substituts d'aquests jugadors que seran baixa. D'entrada has de cobrir la porteria, has de cobrir també la baixa de l'Abel, a veure com està el Marchand, si es recupera o no, de les dues trascades que va rebre ahir, el Didac, que tampoc hi serà, Sarabia...
Sí, clar, te faltaran jugadors, pots disposar, jo penso, si ja està recuperat l'Alberto, allà al mig de la defensa, al mig del camp tens jugadors, tens més jugadors, però de tota manera...
Hi ha fons d'armari, ho deia el Josu, en aquest sentit ja
hi ha
tranquil·litat.
Però, home, si recuperes Marchand és molt important, perquè ho parlàvem, Marchand fa una feina impressionant al mig del camp del Sobrense i se nota molt quan aquest jugador doncs no hi és.
Bé, veurem com s'afronta amb aquest partit, com dèiem, de diumenge que ve a partir de les 5 de la tarda amb el Vegas. 4:32, deixem la segona, anem cap a la tercera. Repassem així d'entrada els marcadors que ens deixa aquesta 17a jornada. Han estat el Base Espirall 3, Sant Cugat, Ses Garrigues 4, Calaf 1, Ribes 3, Cubelles 5, Les Roquetes 1, La Múnia 0, Piera 4, Òdena 3, Montserrat Igualada 1, Sant Pere Molanta 1, La Granada 1, Penya Jove 5, Carme 2, Riu de Villes 0, Fundació Leti Vilafranca 3 i Sitges 1, Anoia 2. L'Òdena és campió d'hivern, 45 punts, suma el conjunt igualadí. Segon, i hores d'ara en situació de promoció d'ascens, la Fundació Leti Vilafranca amb 40, 36 per Piera, 32 per Anoia, 30 per Cubelles, que es col·loca cinquè, 29 per Calaf, 28 per La Granada, Montserrat, Igualada i Sitges sumen 23 punts, el Sitges és novè en aquests moments, després de la primera volta. El Molanta i el Riba sumen 21 punts, 18 per Sant Cugat, Ses Garrigues i Penya Jove, 17 per les Roquetes, i a la part baixa trobem el Bas Espirall amb 16, 15 per Riudevitlles, Carme penúltima amb 14 i la Múnia amb 7. Doncs coberta ja amb aquesta primera part del campionat, Toni, el Sitges, que perdia dissabte 1-2 amb l'Anoia, un equip bé que ja havíem una miqueta destacat quines eren les seves virtuts. Futbol poquet.
Molt poc.
Experiència molta.
Sí.
Un molt bon jugador.
L'11.
L'11, el dorsal número 11 al davant. De fet, va ser l'autor dels dos gols. I un Sitges condicionat també, evidentment, per les baixes.
Sí, sí, clar. No disposar de Vinyola davant, doncs va tenir que tirar en Jordi Serra d'un juvenil.
Sí, sí, Daniel Secades, en aquest cas.
Me va agradar l'aportació de Nico. De fet, el que no l'agrada l'aportació de Nico és el que en davant te pot aportar cosetes, i de fet ell te va portar doncs a l'empat. Lo va intentar, passa que es troba molt sol, i jo penso que ells van treure molt rendiment d'adelantar-se tan aviat al marcador, de posar-se tan aviat
davant. Com són les coses? Una miqueta això de la sort o no sort, de vegades sembla un pèl excusa, no? Però clar, evidentment, mig minut Nico davant del porter sol, l'erra, i al minut 3, és a dir, gairebé la següent acció, ells et fan el 0-1. Sí que després el Nico amb un golaç de falta t'empat el partit, no? Però la sensació aquella de que, ostres, pots començar ja dominant abans del primer minut de joc, i no, és al revés, no? És l'equip que sempre t'obliga a anar una miqueta a remolc i a contracorrent, i aquesta situació el Sitges malauradament l'ha viscut molt aquesta primera volta.
Sí, clar.
El fet d'anar sempre per darrere, que això és un desgast també físic i mental.
Sí.
Físic i mental.
I lo va acusar el dissabte aquest desgast, sobretot a la primera part, no? Després a la segona, doncs sí que el Sitges va tenir, no molta, però va tenir alguna que altra opció, i podia haver empatat fins i tot el partit, però el Sitges li va costar molt, acabar de les arribades materials. És que estem parlant de dos jugadors, estem parlant de Nico, que era el que portava més perill, Secades, no?, que va tenir alguna que altra quan va sortir doncs a l'Arandia, lo va intentar, però és molt poc. El Sitges la toca molt bé, tot el que vulguis, però és molt poc en atac.
I aquests Sitges que acaben aquesta zona mitja de la classificació, Toni, que és una classificació, home, tampoc és la millor de totes, sens dubte, però bé, una miqueta el que dèiem, no? Intentar trobar i cercar aquesta regularitat, no?, que et permeti està més pendent de dalt que no de baix.
Clar, i
tot i que, evidentment, ho deia el Jordi, ara ho escoltaran, no? Ens podem oblidar de pensar en promocions i històries d'aquestes, no? Evidentment, no, ara, pensar en aquestes coses no té sentit.
Home, és que la promoció no la té el cinquè pis,
Sí, sí, la té, sí. Jo diria més, el desè.
Sí, per això.
Una miqueta que
molt lluny.
Intentar ara ser...
I l'ascensor està espallat.
Sí, no acaba de tirar cap amunt aquest ascensor, però en qualsevol cas, Toni, com dèiem ara, sí que venen partits Riudevitlles, Reus, la Penya Jove, són partits que sí que el Sitges s'ha de sentir més segur i els hauria de tirar endavant.
Sí, clar, és que és la diferència, és que perquè ara el Sitges està en un joc més tranquil, perquè ara no està patint, perquè doncs va començar molt bé el campionat amb equips doncs que el Sitges es té que mostrar superior. Ara té el cas del Riudevitlles. El Riudevitlles està passant per el pitjor moment, és el tercer per la cua, i el Sitges té que anar allà i posar el seu segell, no? De dir, senyors, aquí
sí,
jo sumo.
De marcar una mica territori, no?
Clar, aquí jo vaig, marco el territori, dic, aquí sumo, me trec el que sigui, un punt o tres, però sumar. Allà lo va aconseguir el Ribas, per què no ho pot aconseguir el Sitges? En Sitges té que marcar aquesta diferència. Després rebrà la Penya Jove. La Penya Jove està en un moment en el que, després de guanyar aquest partit, sembla que ha agafat una miqueta...
Sí, però... d'una certa recuperació també tenim aquella sensació.
És que estan jugant amb equips que se volen recuperar, que estan lluitant per recuperar-se, però aquí és on el Sitges té que marcar la seva diferència, no? Després ja vindran rivals més complicats, però amb aquests rivals que teòricament el Sitges té un passem més, els té que aprofitar.
Vinga, anem a escoltar el Jordi, què deia després d'aquest partit, d'aquesta derrota. El Sitges no tancava, evidentment, la primera volta de la millor manera.
Avui felicito els nanos perquè han fet un bon partit de futbol. Hem gaudit de la primera ocasió, com sempre, de gol claríssima del Nico i no l'hem ficat dins. I ells tenien un jugador molt bo davant, ens ha marcat a la primera que ha tingut, ens ha marcat. Després hem empatat, amb una altra córner, amb una errada defensiva, ens ha marcat l'1-2. L'equip a la primera part ha estat per mi molt bé i a la segona pues, una miqueta el que ells han fet és parar el partit, entrar una miqueta amb el terreny de joc brusc i bueno, jo crec que avui el Sitges mereixia un punt o potser fins i tot els tres. No tinc cap reparo en dir que ells tenen bons jugadors, però el Sitges és el que ha volgut guanyar i crec que és el que mereixia més premi.
El que són les coses, ara ho comentaves, al mig minut el Nico té una ocasió claríssima, sol davant del porter i res, la següent acció, al minut 3, ells es fan el 0-1. Clar, una miqueta la sensació, Jordi, és que a l'equip sempre li toca jugar a remolc, no?
Sí, a vegades ja ho hem parlat, això. L'equip avui jo crec que s'ha superat en molts aspectes, teníem baixes sensibles, però no s'han notat. D'última hora fins i tot hem tingut les angines del Carrasco, que no estava per molt més del que ha estat. Hem tingut que apostar amb un equip eminentment futbolero, no? Com el Pepe i el Raúl allà enmig, amb menys contundència de l'habitual, però bueno, l'equip ha treballat, hem tingut ocasions. El Nico i el Secades han treballat moltíssim, a vegades sabent que pequen d'egoisme o de voler entrar fins dins a la cuina. Cada jugador té el seu estil, és difícil de canviar, però jo crec que avui del Sitges en podem anar no contents perquè hem perdut, però els nanos han donat tot, han treballat moltíssim. Jo crec que, repeteixo, i no vull ser passat amb la història, però crec que aquesta mala estrogança ja algun dia té que canviar.
Ell és un equip, bé, amb experiència, han sabut parar el partit, amb faltetes, tenen l'11 allà davant, que és el que els ha fet els dos gols.
Sí, l'11, el 10, el 9, són bons puntes.
Tu esperaves alguna cosa més d'aquest equip?
No esperava tanta duresa, veritat, perquè els partits que jo li he vist, que vaig anar a la Roqueta a veure la segona part d'un partit que havien suspès i un altre rato que l'he vist, no van fotre tanta bastó. Suposo que s'han vist obligats, l'equip nostre estava molt intens, el públic avui estava més intens que altres dies i hem merescut el gol. De fet, a l'última jugada, sota els pals, ha tret un d'ells quan la pilota ja entrava, no? Que crec que ha sigut un premi merescut també pel nano del juvenil, el Secades, que, que demà té un altre partit a les 12 i ho ha donat tot, ha format un tàndem collonut amb el Nico i aviam si una vegada per totes, ja et dic, recuperem jugadors, perquè cada vegada avui ara el Pepe amb un altre esguins, les angines del Carrasco a última hora, el Gonza que està jugant també tocat. Bueno, seguir treballant amb aquests nanos, hem acabat jugant amb dos juvenils, és la sensació que tenim, que hem de fer amb el treball que hem de fer aquest any, no? Anar amoldant aquests jugadors i arribarà, no? Jo crec que, ja et dic, si juguem avui cada partit l'equip amb aquesta intensitat, serà difícil que perdem.
Jordi, tanqueu avui la primera volta, s'arriba a l'equador de la competició, queda tota una segona volta, com valores la primera volta i què esperes de la segona?
Molt, bueno, un tant irregular, no? Vam començar com un coet, semblava que i al final vam tenir una ratxa molt dolenta. Ara sembla ser que hem acabat la primera volta amb la mateixa dinàmica, però amb unes altres sensacions, no? Vull dir que es veu una mica més d'arribada, tenim el va parlar l'altre dia a la ràdio que ahir que teníem el Vinyola de baixa, però hem tret un as de la manga, no? Amb aquest nano, i la setmana que ve segurament recuperarem el Vinyola, el Secades segurament tindrà continuïtat, el Nico és una bala, sabem que té errors, però bueno, darrere d'aquests davanters té que haver un mig al camp, com ha hagut avui, no? Que treballi, i bueno, el resum ha sigut irregular, hi ha moltes pedres al camí, no? Vull dir, lesions, jugadors desapareguts, que ja vam parlar l'altre dia que ja comencen a aparèixer, no? L'Hector ja està per aquí, l'Ivan serà més difícil, però bueno, treballar amb gent jove, seguir fins al final, i jo avui me'n vaig amb la cara ben alta, no me'n vaig com altres dies del municipal.
Per endavant, 17 jornades, gairebé 5 mesos de competició són els que ens esperen, Jordi. Bé, una miqueta potser el que li cal a l'equip, a banda de que els jugadors doncs, trobin també una línia de continuïtat, de que no hi hagin masses lesions, regularitat, no? Potser és el que li falta.
Sí, però la regularitat és costosa, no només és el treball d'un dissabte o un diumenge. Aviam, a vegades entre setmana vols preparar un entreno, vols preparar una alineació, prepares un sistema, i els jugadors són molt, alguns jugadors molt anàrquics, perquè el Nico és molt, molt difícil que pugui venir tots els dies, el Vinyol està a Mataró. Per treballar un sistema i tenir un joc més regular que el que tenim, tenim que tenir-ho clar, no? I a vegades, pues, per les circumstàncies no podem tenir un sistema clar. Per tant, aquesta segona volta l'objectiu que tenim és trobar aquest sistema clar, que crec que s'apropa molt al mal d'avui, trobar els jugadors adequats i començar ja. Tenim 51 punts per davant, eh? Cada promoció ja és impossible. És subir, és passar esglaó a esglaó, passar esglaons i anar guanyant partits. Vull dir, ara és Riu de Villa, serà un partit complicat, però la nostra intenció és anar a guanyar-lo i jugar a futbol, intentar jugar el màxim bé, el millor possible.
Bé, les sensacions que ho han escoltat no eren negatives del tot, malgrat aquesta derrota, com diguem, 1-2 dels Sitges davant l'Anoia. I, com diguem, Toni, ara pensar ja en Riu de Villes, en com pots configurar un equip doncs, competitiu, que sigui capaç de marxar d'allà amb un bon resultat.
Sí, clar, tu tens que treballar això.
Tenint no, en compte els condicionants, una miqueta, els teus propis condicionants, de com tens la plantilla, de que els jugadors importants, doncs, estan tocats, de com estarà el Riu de Villes, un Riu de Villes que ve d'encaixar un 0-3 amb la Fundació Leti Vilafranca. Per tant, és allò que diem sempre, no? Arriba un moment de la competició en què cadascú se sap dels seus problemes i aquests problemes els has de minimitzar per intentar tirar endavant.
Clar, sí. Segur que això, vull dir, ho estarà estudiant perfectament a l'entrenador del Sant Pedro de Villas, Belsitges, a veure per on podem...
Sí, sí, li podem fer mal.
Fer-li mal, i el Sitges té que estudiar això. Jo penso que el Sitges és més equip que el Rudi Villas, i crec que pot fer-li mal al Rudi Villas. Home, si juga contra, com va jugar contra la Granada, evidentment li farà mal. No tots els partits surten així, però jo filmaria una miqueta doncs, el partit, no tot el partit de la Granada, però una miqueta el partit que va jugar seriosament a la Granada o l'Espirall i va acabar perdent, perquè amb una miqueta d'esforç doncs el Sitges és superior al Sant Pedro de Villas.
3:45, anem a conèixer més resultats, moment ja de saber què és el que han fet els equips de la Blanca. Vinga, doncs anem a conèixer ja els marcadors dels equips de la Blanca, els disputats aquests darrer cap de setmana, i hem de començar, com sempre, parlant del juvenil A, que, bé, dissabte jugava al camp de l'Adam, obrint ja segona volta, va començar marcant, i bé, no va ser fins al darrer tram del partit quan l'Adam va aconseguir capgirar el marcador i endur-se els 3 punts gràcies al 2-1 final. Isidre, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
No va poder ser, aquest podria ser un titular.
O van sobrar 10 minuts.
O van sobrar, sí, els 10 últims minuts. Perquè la Blanca, si no m'erro, va marcar els 60 i pocs i ells...
El 62, sí, sí. La Blanca, i ells el 80 i el 87.
Mare de Déu, doncs sí.
10 minutets, 10
minuts, 10 minuts, 10 minuts fatals perquè l'Adam doncs, aconseguís capgirar aquest marcador i deixar la Blanca de nou, una setmana més, a zero. I bé, ja ha començat la segona volta i diumenge et ve l'Espanyol i bé...
Ara venen tots els cocos.
Sí, ara té un inici de segona volta prou exigent. En fi, no han començat tampoc gens bé les cores en aquesta segona volta. Amb la derrota repetim 2-1 al camp de l'Adam, però hem de seguir endavant i hem de destacar també altres resultats d'aquesta jornada. Mira,
avui començaré per fer un resum.
Vinga.
13 victòries, un empat i dues derrotes.
Home, doncs és un bon resum així d'entrada.
16 en contra, doncs és un bon resum.
És un bon resum.
El primer empat va ser el del juvenil, que s'enfrontava a la Martinenca, i amb un resultat de 0-0, tot i que m'han dit que pel joc que vam mereixer una miqueta més, però aquí va quedar el resultat. El cadet A s'enfrontava al colista, van tenir molts problemes per doblegar-lo, però finalment van guanyar per 3-4 contra el Viladecans. El cadet B, aquest és una de les derrotes, que es va enfrontar contra el Gavà D, amb un Gavà molt superior que no ens va donar opcions. 1-4. En categoria infantil, l'infantil A, amb un partit molt competit, va guanyar l'escola de futbol Prat Blaugrana per 1-0 el diumenge. L'infantil B va tenir un partit decidit a la primera part, fàcil, però després es va tranquil·litzar i final 1-3 contra el base Vilanova A. L'infantil C s'enfrontava també al base Vilanova B i en un partit dolent, segons m'ha comentat l'entrenador, però amb una bona victòria es van emportar el resultat de 1-2. I en categoria Alevín, l'Alevín A s'enfrontava al Cubelles B i amb un domini acoplador van prendre cap a casa un resultat de 2-9. A l'Alevín B es desplaçava a jugar contra el Fontsanta Fatxó i aquí vam aconseguir un resultat de tenis, 4-6. També per 6-4 va guanyar el Blanca Subur C contra el Prat B. Comenten aquí va ser un partit guanyat pels nanos per casta, ara que està de moda aquesta paraula. I finalment l'Alevi E, que és el líder, va guanyar... No, perdona, aquí me salto, parlem del Benjamí, l'Alevi D, que es va desplaçar a jugar també contra el Barça Vilanova i va guanyar per 0-3. I finalment, ara sí, el Benjamí, l'Alevi E, es va jugar a casa contra el Vilanova i la Geltrú, va guanyant per 9-2. Una victòria fàcil per líder. I en categoria Benjamí, el Blanca Soborà, amb un partit molt plàcid contra el penúltim classificat, va guanyar per 11-0. El Benjamí B, després d'un principi complicat, va guanyar per 10-4 contra la Fundació Atlètic Vilafranca. El Benjamí C es desplaçava a Vilafranca per jugar contra el Bàsquet Espiell i les Clotes i en un partit molt disputat i ben jugat va aconseguir un resultat de 1-2. I finalment, el Benjamí D va jugar contra el Sant Sadurní amb un resultat de 3-2 que vam patir a l'últim quart d'hora perquè es anava guanyant 3-0 i a l'últim quart es va remuntar a 3-2. I perdona els lius avui, perquè ja dic que moltes bases Vilanova es fan saltar de línies.
Ha estat aquest el cap de setmana entre la Blanca i el Vilanova, doncs bé, aquelles coses que passen. Isidre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Pel resum, que vagi molt bé. Adéu-siau, bona tarda. Nou minuts i les 5. Obrim bloc poliesportiu. Abans no acabem i abans no arribem a les 5. Hem de parlar també dels resultats del futbol femení. No ha estat ni de bon tros una bona jornada per als equips del Sogorense. Han perdut tots 3. El primer equip, a la primera divisió, va perdre per 2-0 al camp del Riudoms. A la segona divisió, a l'Evi Infantil, el Sogorense li va caure amb 8-0 al camp dels Pallaresos. I a la segona divisió, Benjamí Alevi, doncs el Sogorense va perdre per 5-1 en la seva visita amb el camp del Sant Vicenç Associació Esportiva. En canvi, sí que ha estat una bona, molt bona, boníssima, vaja, diríem, jornada per als equips del Rugby Club Sitges. S'han guanyat tots a la divisió d'honor B, partit de la 15a jornada. magnífica victòria, una victòria important. Potser serà més valorada quan acabi la temporada, perquè el primer equip va guanyar 20-29 a la feixa llarga al camp del Rugby Club L'Hospitalet. Quarta victòria de la temporada, que no l'acaba de fer sortir dels últims llocs de la classificació, però evidentment és un pas més per intentar evitar el descens de categoria. Com dèiem, quart triomf de la temporada i ara ja a posar doncs tot i més per intentar doblegar el Barcelona Enginyers Rugby aquest proper dissabte al camp de Santa Bàrbara. També bon resultat del Sènior B. En partit de la segona jornada de la primera catalana va guanyar 7-30 també a la feixa llarga, en aquest cas davant el Rugby Club L'Hospitalet B. De moment, el Sènior B, una derrota, una victòria. A la Copa Catalana Femenina, partit de la primera jornada, molt bé han començat les coses per al sènior femení, que va doblegar amb el GEC de Girona per 54-0. I els més petits, el sub-18, partit del Campionat de Catalunya de la primera categoria, partit de la primera jornada, va guanyar 10-32 al camp del Buc, i en partit del sub-16, que va guanyar 15-50 al camp del Rugby Club L'Hospitalet. I si parlem de bàsquet, de la primera catalana, per ser més exactes, destacarem, com no, la victòria del bàsquet Sitges, que va guanyar 57-75 a la pista de l'AS, a l'Hospitalet, a Santa Eulàlia. Bé, per tant, podem dir que l'equip es va saber refer de la ensopegada que va patir la setmana passada aquí amb el Sant Boi. Per tant, el conjunt d'Edu Piñero, que tanca la primera volta líder amb un balanç de 14 victòries i una única derrota, la que esmentàvem ara fa uns moments amb el Sant Boi aquí a Pinsvens. Per tant, parlem d'una primera volta gairebé perfecta. Un Sitges que, per tant, amb aquest balanç té dues victòries més, per exemple, que el Molins, que és el segon classificat, i li treu ja tres victòries a l'Alpicat, que en aquesta última jornada doncs va caure derrotat a la seva pista, l'Alpicat, que és tercer a la classificació. També sembla que milloren les prestacions i els registres del Sènior B a la tercera catalana. En aquesta última jornada de la primera volta va guanyar 43-59 a la pista del Club Bàsquet Montpedrós. Per tant, clou la primera volta del campionat, setè a la classificació, amb aquest balanç de 8 victòries i 7 derrotes. No podem dir el mateix, malauradament, del sènior femení, que en partit de la segona catalana va perdre de 4 punts en la visita del Ribes ahir a la tarda a Pinsvens. El Ribes, que és en aquests moments, i ens ho deia el Mauro Pérez el passat divendres, un rival directe per intentar doncs sortir quan més aviat millor d'aquesta zona, que al final de temporada pot acabar donant doncs la permanència. Això pel que fa amb el bàsquet. Pel que fa amb l'hoquei patins, parlem de la segona catalana, doncs d'aquesta primera volta, Toni, que ha acabat amb aquest Club Patí Sitges empatant 4-4 dissabte aquí amb el Palau de Plegamans, un partit de moltes lectures, no? Un Club Patí Sitges que va aconseguir manar el marcador amb un 2-0 a la fi de la primera part, el Palau es posa amb un 2-4, el partit se li posa molt coll amunt i al final els gols de Carles Busquet i Marc Navarrete, que li van donar aquest 4-4, que com a mínim fan sumar l'equip un puntet.
A més, és un partit que van saber aprofitar molt bé la falta directa tant un equip com l'altre, no?
Sí, senyor.
Però potser li va treure més rendiment als Sitges, doncs perquè quan pitjor estava el Sitges, estava perdent per 4-2, doncs va aprofitar una falta directa, va aconseguir escurçar diferència i després empatar. Va ser un partit, com tu dius, amb dues lectures diferents. Una primera en què el Sitges fins i tot podia haver sentenciat. Vaig veure molt bé el porter dels Sitges.
Jo sí, Carles Fillat de fet va ser un dels destacats i va evitar, ho podem dir així tranquil·lament, que el Patí hagués perdut.
Un partit molt seriós, un partit molt seriós. I potser l'altra lectura que jo vaig veure jo, l'entrenador sap lo seu, és que potser en moment determinant el Sitges va rotar massa. N'hi havia moments que jo deia podia aguantar una miqueta, sobretot quan va aconseguir empatar 4, una miqueta més al mateix equip, uns minutets més, a veure si, doncs, ja que l'equip està motivat, ha aconseguit el 4-4, doncs algun que altre jugador d'aquests doncs acaba sentenciant el partit. Le vaig veure això, vull dir, molta, que és bo que roti els jugadors, però és les sensacions que jo vaig tenir.
Un 4-4 que deixa el Club Petit Sitges després d'aquesta primera volta, doncs en sisè lloc de la classificació, amb 6 victòries, 4 empats i 4 derrotes. Lluny, molt lluny, evidentment, d'equips com el Castellet, que és el líder amb 42 punts, o el Vilaseca, que és segon ara amb 33, els mateixos que el Calafell. Obrirà la segona de nou, Joan, aquí a Pinsbens, amb el Hoquei Club Esplugues. Per tant, Toni, queda la segona volta per intentar, com a mínim, resituar-se, no?, en aquesta classificació.
Sí, està ja tranquil, no patir, mirar més per amunt que per avall.
Ara ets el 6, amb 22 punts, doncs si pot ser el 5 o el 4, molt millor.
Clar, clar, això és l'objectiu, jo faria aquest objectiu. Jo sé que arribar al primer segon joc ja està totalment descartat, però vaig a veure si puc aconseguir quedar el més alt possible i, a més, treballar bé aquest equip de cara, doncs, a la propera temporada. Ara que té nou entrenador, un entrenador molt jove, un entrenador que pot aportar moltes coses de joventut, a veure si...
Bona, què passa, però, també, perquè d'aquí poc causarà baixa Marc Navarrete. Marc Navarrete ha de marxar per estudis fora i, per tant, serà una baixa, creiem, sí, que també prou sensible, no?
Molt sensible, molt. A mi...
Veurem com es gestiona també aquesta baixa. I per acabar, un parell de resultats més pel que fa a la Copa Federació Júnior. El júnior del Petit Sitges, que va empatar també 4-4 amb la visita del Mollerussa aquí a Pinsbens, i molt bon resultat del juvenil del Carles Busquet, que després de perdre a Manlleu, doncs, va derrotar amb el Mataró per 7-2. Per tant, doncs, bona campanya també d'aquest juvenil, com també, evidentment, la que està fent el júnior i que està alimentant, i de quina manera, el primer equip. Amb aquests resultats d'hoquei ho deixem. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Fins dimecres, i a vostès, doncs, el que diem sempre, moltíssimes gràcies per fer-nos confiança un dia més, i si ens volen acompanyar, tornem dimecres a partir de les 4 al Pilotes Fora. Adéu-siau.